Notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
I Betra es dona una...
Són les 11 i 4 minuts. Continuem aquí al dia. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i nosaltres encetam tercera i darrera hora de programa. I volen dedicar uns instants a recordar la figura de Matthew Perry, l'inoblidable Chandler Bing de Friends.
Com molt de fans de Friends recordareu, Matthew Perry va morir el 28 d'octubre de 2023. Segons l'autòpsia, la causa principal va ser una sobredosi aguda de ketamina, que és un anestèsic que l'actor feia servir d'entrada legalment per tractar la depressió i l'ansietat. Però quan el seu metge habitual va rebutjar donar-li més receptes de ketamina, Matthew Perry va cercar altres formes il·legals d'obtenir aquesta droga. La investigació que es va dur a terme va revelar una xarxa de subministrament il·legal. 5 persones varen ser acusades, entre elles, metges, distribuïdors i l'assistent personal de l'actor nord-americà. Una figura destacada de tot aquest trull va ser el metge Salvador Plasencia, que va reconèixer haver-li subministrat diversos vials de ketamina a Matthew Perry en les setmanes anteriors a la seva mort i que havia deixat fins i tot dosis perquè l'assistent de l'actor les injectàs. Lis no, perquè és incorrecte, recordem-ho. Aquest dimecres, un tribunal federal de Los Angeles ha dictat la primera condemna d'aquest cas, 30 mesos de presó per a Plasencia, per aquest metge, més una multa de $5,600 i 2 anys de llibertat vigilada. Ja ha ingressat a una presó federal, de fet, aquest home. Tot i que la jutgessa va reconèixer que Plasencia no va administrar directament aquesta dosi letal, Matthew Perry va subratllar que aquest metge va ajudar l'actor a transitar el camí que el manaria en el seu final tràgic. La família de l'actor, present a l'audiència, va qualificar la conducta del metge d'explotació d'una addicció i va criticar-lo a les totes. La condemna marca una primera passa legal, però queda pendent la sentència per als altres 4 implicats, inclosa una persona anomenada la reina de la ketamina, que espera en judici o conformitat en els propers mesos. Matthew Perry, en dir que va ser durant anys una cara amiga per milions de llars estatunidenses i d'arreu del món gràcies a la sèrie Friends, i tot i que podria haver quedat a la nostra memòria com un record amable en moments còmics, també va ser testimoni del que moltes vegades queda ocult darrere d'allò que coneixem com a fama, la lluita contra l'addicció i també la dependència. Avui un metge està condemnat, però la tragèdia i les preguntes sobre qui és responsable encara segueixen ben presents. Veurem en què acaba tot plegat. No sé com ho viscut si seria Matthew Perry, jo m'he quedat regirat quan ho vaig saber, i clar, després saber que s'assistent els metges i que, bé, allò que passa quan tens duros, que de vegades tens revoltes de gent que no convé i que en lloc de veure una persona que ajudar, veuen una espècie com de caixer automàtic del qual poder aconseguir doblers a tota hora.
Estirada corna, Joana, perquè acabes de tocar el tema més important de tot això, no? O a través del qual gira tot, que és el doblers. Quant de doblers li estava pagant Matthew Perry en aquest metge a Plasencia, perquè probablement parlam d'unes quantitats altíssimes i aquí entram en l'ètica d'aquest metge de
no haver
dit que no
en que arran del cas de Matthew Perry se va descobrir que hi havia com una mena de xarxa, que no és que ell no fos addicte,
no,
recorda'm
no.
Que això de l'addicció és una malaltia, evidentment hi arribes voluntàriament, de vegades no, però un pic que estàs immers dins tot allò que seria un problema de drogadicció, l'únic que has de fer és ajudar en el malalt. A ell no el varen ajudar, sinó que el varen ajudar a enfonsar-lo, encara més perquè era la manera que tenia tota aquesta gentola de tenir-lo controlat i de poder aconseguir tot allò que volien d'aquest actor que durant moltes temporades de Friends, et cert que si mires la sèrie, les pujades i davallades de pes que va tenir Matthew Perry durant les temporades de la sèrie marcaven tots els processos de recuperació i de rehabilitació. Era un home de caràcter feble, és a dir, necessitava, per allò que he llegit i sobretot per allò que han contat els amics, era un home que necessitava molta validació exterior i les drogues varen ser com una sortida a un moment determinat que malauradament se'n varen endur per endavant un actor còmic que jo crec que encara tenia per regalar-nos moltes hores de sèries i de pel·lícules.
En lloc de llum li donaven fum a aquestes persones que
Totalment.
Tenia en el seu voltant. I a mi m'has fet recordar, o m'ha vengut en el cap, ara que aquests dies se'n parla tant, de la pel·lícula d'en Antonio Flores, sí. Flores per Antonio, que d'alguna manera ha ajudat a crear la seva filla Alba. I en una entrevista ella deia que d'alguna manera necessitava tenir resposta a moltes preguntes que no s'havia pogut o que durant molt d'anys havia tingut i que ningú li havia pogut contestar. I parlava d'aquest estigma de la droga. En aquella època en què aquesta droga, la ketamina és moderna, però en aquella època en què Antonio Flores se drogava o va començar a drogar-se, les drogues eren unes altres i no s'entenia que la gent ho fes. I eren també igual, malalts, addictes a una droga o una altra. En aquest cas, l'heroïna, suposadament, era la que utilitzaven Antonio Flores.
Joana, se refereix a la sensibilitat en què la seva filla va fer unes declaracions recentment en el temps referint-se.
I que està molt criticada per això.
I jo crec que tot el contrari, perquè parlava del seu pare tenint una necessitat de suport o una depressió. I jo també vaig veure aquestes declaracions i em van arribar al cor.
Sí, perquè hi ha hagut gent, no?, que d'alguna manera l'ha criticada i li ha vengut a dir que ningú li havia posat una pistola en el cap a son pare perquè se drogàs. Òbviament que no, però per ventura una persona feble, una persona més vulnerable...
En un baix moment, perquè recordem que Antonio havia viscut just la mort de la seva
feia
mare...
Feia 15 dies.
Exacte.
I moltes vegades és intentar trobar una solució o un consol a un procés com aquest, una pèrdua, un dol, i això que està molt estigmatitzat i que per ventura s'ha d'intentar empatitzar més amb les persones que passen per aquesta malaltia.
Ho podríem filar amb aquesta setmana que hem viscut el Dia Internacional de la Lluita contra el VIH. Mm-hmm. Clar, totes aquelles coses que tenen...
L'estigma,
sí, s'estima, tot allò que té a veure amb l'hedonisme. És a dir, en les drogues passava el mateix. T'has drogat perquè has volgut. Totalment d'acord. Però un pic que ja has caigut en aquest pou, ets un malalt. T'han d'ajudar. En els cas del VIH, també, com que era una malaltia de transmissió sexual, també tothom va posar aquesta càrrega moral sobre els primers casos, que era que la gent s'ho havia cercat, me sap molt de greu, ningú cercava ser un pacient zero, ningú cercava infectar-se de res.
I me permetràs dir-ho?
Per tant, crec que en sols anys hem anat evolucionant, hem entès que, per exemple, indetectable és igual intransmissible, que l'altre dia em parlava precisament el nin d'Aida. Ara m'he quedat en blanc...
Eduardo Casanova,
que em parlava, que ara mateix, en tota la química com ha avançat, si hi ha una cosa que està controlada precisament és el VIH, que hauríem de començar a eliminar aquest estigma de les nostres vides, del VIH, de la sida i de tantes altres, de la sida i de les drogues i de tantes altres coses.
Estigma, i me permetràs que falleixi, i prejudicis, perquè sempre s'ha relacionat o sempre s'ha criminalitzat la homosexualitat amb aquesta malaltia, i ara mateix les dades confirmen i desvetllen que hi ha més casos de persones heterosexuals amb sida, amb VIH, que no persones homosexuals.
I també recordem que una cosa és el VIH i una altra cosa és la sida. Ho dic perquè com a servei públic, obligats a estar a donar-se informació tal com toca.
En tot cas, és molt interessant aquest paral·lelisme que heu fet respecte a l'estigma, no? Tant amb una malaltia com pot ser la sida, com pot ser una addicció a les drogues. I tornant al cas de Matthew Perry, que avui és notícia perquè ja se sap la sentència que ha de complir aquesta metge, per part de l'altra persona implicada, que és aquesta reina de la ketamina, que també, per cert, subministrava altres famosos molt coneguts,
sí,
o sigui que tenia una xarxa com a molt, molt estesa.
Que aquesta dona possiblement és la que acabarà pactant.
Probablement.
Perquè, clar, aquesta dona... m'ensum jo, que deu controlar cert tipus d'informació, deu haver tingut cert tipus de clients que fan que potser li sigui molt més senzill arribar a un pacte en sofiscal que eviti que la condemnin o que passi per presó.
De totes maneres, a mi em va fer molta pena, perquè quan tu veus una sèrie i aquesta sèrie forma part de la teva vida, jo l'havia tornat a veure per segona vegada amb els meus fills, probablement tu també, Joan, no sé. No, val, moltes persones l'han tornat a repetir després dels anys. A mi el que em va arribar al cop va ser que just la darrera piulada de Matthew Perry va ser en el lloc on va morir, i això crec que va ser molt, molt trist, perquè recordeu que ell va publicar una fotografia en aquest jacuzzi on després parlam d'hores abans. I a mi m'ha passat amb gent que l'acabes veient tant que sembla que la coneixes. M'ha passat amb Diane Keaton. Quan va morir Diane Keaton,
és
que una part de la teva vida se'n va, no? Els que ens agrada el cinema, les sèries... I amb Matthew Perry me va passar un poc el mateix, que ja l'has vist tant que és com si formàs part, no?, del teu dia a dia.
Que parlaves de Friends, qualque dia en podríem parlar, que no és una sèrie que no té una molt bona revisió. És a dir, la mires amb el pas del temps i cert temes, quan les varen tocar i segons quin comentari racistes...
Ah, com les Chicas de Oro.
No, és un Chicas de Oro, precisament.
No, però també hi ha comentaris...
Sí, però les Chicas de Oro són moderníssimes.
Sí, però trobes...
Per lo que eres...
Però també trobes comentaris racistes o també trobes algun comentari fora de lloc degut en el temps. Però sí, és vera que no ha tingut una bona revisió. És vera.
Ho dic perquè jo deu fer 3 o 4 setmanes lo típic, enganxes a una... no saps què mirar, i quan estàs cansat de mirar les Chicas d'Oro i Big Bang Theory, vaig dir, ah, vaig a mirar Friends. I vulguis que no, rius, però hi ha vegades hi ha capítols que a mi m'han deixat un poc ensospelsats. Però clar, supos que també hem anat creixent, hem anat evolucionant i hem anat modulant la nostra sensibilitat. Lo que parlàvem dels estigmes, en sos anys hem anat acumulant informació, hem anat acumulant experiència, i això ens ha de fer una mica més respectuosos en la problemàtica aliena.
En tot cas, volíem traslladar-vos aquesta darrera hora sobre com evolucionen les investigacions respecte a aquest actor tan estimat per nosaltres i que forma part de la nostra adolescència, joventut, com és Matthew Perry, de la sèrie Friends.
De la Joana s'infantesa, recorda que ella és molt més jove que nosaltres. ella encara anava a ESO quan feien Friends.
I t'he de dir una cosa més. En el moment en què tots miràveu Friends, jo no la podia veure perquè a meva no teníem per mirar Friends. Jo anava a cau una amiga quan podia a veure-la. O sigui, que no era privilegiada com vosaltres, que la podíeu veure quan volguéssiu.
Au, mira, ara ja s'ha quedat ben ample. Ja ha dit la frase del dia.
Ja està.
Que no és a les 9 minuts. Ara la frase del dia és a les 11 i quart. En tot cas, canviant de qüestió, si vos sembla... Anem avançant amb altres temes que volen comentar amb vosaltres i que posen el focus a les carnisseries de les Illes Balears. El sector ramader en general, ja sabeu, mira avui cap a Catalunya, mira amb preocupació i també amb incertesa, perquè la caiguda del preu del porc de fins a un 17% al Principat arran de la crisi sanitària per la pesta porcina africana podria acabar reflectint-se, podria, encara no ho sabem, també aquí, on el 99% del porc consumit prové precisament d'aquella comunitat.
Els carnissers de les Illes estan ben pendents dels seus proveïdors i del que pugui decidir el sector en les properes hores. De moment, els preus es mantenen estables i no hi ha cap canvi immediat perquè la carn que es ven avui va arribar ahir mateix en vaixell.
Un passar pena en qualsevol cas, i més ara en una època clau, que és les festes, que són a punt de començar. Si vos sembla, saludam en Pepo Bonnin, carnisser de la carnisseria Bonnin del mercat de Pere Garau, precisament per saber com estan els preus i com va la cosa. Pepo, bon dia, com estàs?
Bon dia, com anem?
Bé, encantats de saludar-te, sempre saludam a la teva germana, però per una vegada també mos agrada que sigues tu, que passis per el dia.
També hi són jo.
Clar que sí, clar que sí. Bé, com estàs vivint, o com viuen els carnissers de les Balears, aquesta possible davallada del preu d'esport? Vos ha arribat ja cap notificació dels vostres proveïdors, per exemple, o encara no?
Pues de moment vos puc dir que els preus estan exactament igual, no han baixat ni un cèntim, possiblement per la setmana que ve se pugui veure aquesta baixada, però de moment està tot ben igual,
I fins en quin punt vos preocupa, però, aquest brot de pesta porcina i l'impacte que pot tenir en aquesta cadena de subministrament?
Bé, això, la cadena de subministrament possiblement pugui afectar. A la gent crec que no li afectarà massa i al final podrà comprar el que necessiti. Això està que no sabem molt bé encara per bon partir, perquè ni els preus s'han mogut, ni mos falta material. Estem igual que estàvem fa 2 mesos, de moment. i anirem a veure-les venir, a menys com venen. És l'únic que vos puc dir. De moment està tot ben igual.
O sigui, de moment, estabilitat, no hi ha cap tipus d'oscil·lació al preu. Jo no sé, Pepo, si sa gent, quan ve a comprar, perquè, clar, aquest dia s'estan produint moltes vendes per part de gent que compra de cara a Nadal, que congela... Sí. Te demanen?
Mos demanen això que... I nosaltres li hem permitit, de moment, això, pues, diuen que no se transmet a drets humans, i hi ha dos casos... en els cavallis. De moment, el porc encara no ha rebut fort, i entonces, fins que no rebi fort, jo suposo que la gent no passarà tanta pena.
No, i mos han confirmat, Pepo, mos han confirmat el veterinari que hem parlat fa una estona amb ell, un veterinari expert en ramaderia, i mos explicava, no?, que en cap cas hi ha d'haver alarma perquè això no se transmet a persones, vull dir que se transmet, en aquest cas, a porcs senglars, encara no ha hagut cap infectat a cap granja, però en cap cas no se passa a les persones. No és una malaltia que passi en els humans, o sigui que en aquest sentit, tranquil·litat.
El que hem d'estar és expectants i vigilant el que hi ha, perquè no saben què pot passar, però ja li dic, de moment està tot igual, ni s'ha traspassat a l'esport, ni... M'entén? Jo penso que pot ser que se passi a l'esport, però clar, se'n donaran compte els manescals, evidentment, i si van d'aturar qualque cosa, ho aturaran.
I Pepo...
Si no, mentre mos donguin camí lliure per vendre, és que l'esport està en condició per vendre, si no, no mos deixarien vendre porc.
Clar, ja de què dius això, heu notat ja canvis en el comportament del consumidor? La gent demana, comenta, està tranquil·la, tu com a carnisser, és un run-run que circula per plaça, o la gent, com que ho ha escoltat i s'ha fet una mica de pedagogia en aquest sentit, de que el porc que arribes a les carnisseries et segur ja ni tan sols s'ho planteja?
Hi ha qualcú que s'ho planteja, però el 90% de la gent ni te demana. Confia en nosaltres en que el que venem està en condicions per consumir.
Perquè, a més, hi ha molt de control, no? Vull dir que quan una cosa
sí,
arriba
clar,
de fora, hi ha moltíssim de control.
Més, si saben que hi ha brots de peste porcina africana, més ho controlaran encara.
Més encara, clar. Clar. En qualsevol cas, dèiem, no?, que arriben unes dates clau, gent que s'avança a l'arribada d'aquestes festes per d'anar a Marta congelar, preparar, fer una mica de... Bé, de preparació, ser una mica previsiós, i, clar, en aquest punt, en aquest moment de l'any la porcella és un dels plats d'estrella. No sé si pujarà de preu com cada any per Nadal o sí, si sí. Realment pot arribar a 155 euros per peça com se diu aquests dies.
Sí, sí, ja està a 140 i falten 3 setmanes per Nadal, és a dir que més o menys pujarà 5 euritos per setmana i per Nadal valdran 155 euros. Ho has clavat, més o menys.
Que poca broma, 155 euros ja és un preu que és bastant elevat, no? Però clar, qui vol porcella i la vol fresca, no? Ha de passar per aquí.
I que ho faci a temps, perquè sempre ho deixem tot per al darrer moment, jo no sé per què, i amb un poc d'organització se nota moltíssim a la butxaca, o no?
Hombre, jo te diré, però pensa, si amb un pot d'anticipació te pots estalviar 20 euros, 25 euros per la porcella. Però de totes maneres, d'una porcella de 8 quilos que val 155 euros, en poden menjar 16 persones.
També és
que
verdad.
Si dividim per persones, que no s'arriba ni a 10 euros per persona. Jo crec que un dinar per Nadal, 10 euros per persona, és totalment correcte.
Si ho penses...
Molt bé, Pepo. Na
Joana,
un alarmista.
No.
Ella vol dures o quatre pessetes.
No, és ben cert que si tu al final fas... T'escarrufa. Tu vas a la carnisseria i dius una porcella, t'hi diuen 150 euros, t'escarrufa. Però clar, llavors penses en la ració per hom, i si sou 15 o 20 persones, surt a compte. Al final, si no, la gent no menjaria.
Normalment ho paga tot el mateix.
Exacte.
Si no un poc per home, no hi hauria tant d'escarrufament.
També és vera.
Digo, mira, per favor, un poc de solidaritat per a aquells que organitzen els sopars, els dinars, per què no? Altres països són més de cadascú o d'un plat o col·laborar. Aquí un poc de solidaritat i així apostant per el producte local.
Les cases d'ara, ni algunes que sí, però s'immensa majoria...
No té cap porcella en el forn
i no estàs sa casa no està preparada per congelar. Qui més qui manco té un congelador d'aquest de tres calaixos, pots guardar dos, tres, quatre racions de porcella. Però una porcella sense ara o no guardes raspús, no tens, per no tenir, no tens ni gel,
poma,
i, exacte, i guardes ja directament la porcella teada dins, dins el congelador, o si no, te compres una espècie com a de bagul d'aquesta congelació, que clar...
Que sempre m'han fet por, perquè me recordo de les pel·lícules de terror.
Jo sempre he pensat que comprar-se un bagul d'aquests és incitar a qualque familiar a que te mati i t'hi fiqui de dins. Per tant, jo no en voldria cap a prop de que nostra.
De totes maneres, sempre se pot comprar mitja porcella, un quart de porcella, depèn de la gent que siguin, no és necessari comprar la porcella sencera. És a dir, que tampoc fa falta congelar.
Pepa, vosaltres menjareu porcella per Nadal o passa un poc que quan ja toques el producte de prou, dic, mira, canviarem de plat en concret.
Bueno, jo cada dia de Nadal, cada any, anem a dinar a Can Mumereta i el menú és el mateix de cada any, sopa de Nadal, de galets, i la porcelleta que fa Mumereta, que és un 10.
Que no falti.
I també he de recomanar, per cert, la vostra sopa de galets, perquè és espectacular. És cert, eh?
Perquè no, ja vol omplir, no?
Sí, perquè si t'estalvies compres... omplir-la, o tu has d'omplir-la.
No, jo també.
D'una feinada.
Ma mare sí que la fa, com sa mare d'en Pepo, que són mares així que encara s'hi aferren, però clar, no tenim temps i allò que feim és comprar-la. Però bé.
Quin duo de burgeses han de comprar la sopa ja feta, perquè mos fa per esafarcir la sopa.
I la compram els nostres carnissers, i així, com dèiem, donem suport
però
al nostre...
Però sempre com és de proximitat.
Exactament. Pepo, i moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora i per saber tot el que està passant a plaça. De moment no hi ha oscil·lacions de preu, amb el preu de la porcella en concret, i tampoc hi ha senyal d'alarma ni molt manco. Moltíssimes gràcies, i aprofitant també per desitjar-te unes bones festes.
Igualment, per tot vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Bon dia.
Vosaltres feis porcella per Nadal? És un dels plats que teniu?
Mira, jo sí que feim com des tu a països europeus, a casa nostra som molts i ja de fa estona, en lloc de que hi hagi una persona que se mengi tota la feina...
Parts i quarts.
Sí, cadascú fa una cosa.
Molt bé.
És vera que s'obre molt de menjar, perquè, clar, la quantitat tu no fas una quantitat petitoneta, sinó que fas com perquè en mengi tothom, i al final s'obre menjar, però... No el tudam, perquè llavors el seguim menjant.
Feim carmanyoles.
Feim carmanyoles, sí, sí.
I ja sabeu, els tradicionals canelons, després de les festes, no? I aquells
sobre,
plats
no?
que estaven, croquetes, aquells plats que estaven ja dissenyats precisament per aprofitar-ho tot.
Tot i que a mi he de dir que la porcella t'ha de quedar bé. I sempre és aquest dilema de si tires una cervesa per damunt perquè la corna faci crec-crec, si no... Si,
beguda de cola, clar, de
és
tot.
Que és que és molt complicat que la corna quedi
que bé. Faci crec-crec.
És vera que no totes les cares tenen un forn tan gran i quan són molts, en el meu cas que són molts, allò que feim és dur-la en el forn a coure. No? I que també així surt més bona que si la fessis a casa.
De tota manera, que a nostra sempre m'estan més de que la m'has farcits. Mo mare ja els té fets i després ja només serà descongelar-los.
Sempre previsora, madame Maria.
I tu no creus que és un mimat, perquè li fa tot
sí, no, tots
el que li agrada.
Per a ell, un mimat.
Sí, exactament. Molt de parlar, però després tu a la carta.
Perdona,
tot el dia, sopant, dinant a la carta.
Jo no he negat mai que a nostra me tinguin vaciat. Mai moràs, no són com vosaltres. Jo no nec els meus privilegis, però...
un vaciat de cocou.
Exactament. Però és cert que lo de sa porcella, a que a nostra no hi ha tanta tradició, són més de fer que la mà que la m'has farcit.
I perdoneu-me el barbarisme, que crec que he dit mimat, vaciat.
No passa res. També, jo comp. Tot allò que, en tot allò que me vulguis insultar, no passa res, jo m'ho quedo.
Vaciadot és pitjor encara.
Sí, perquè per voltro, supos que Nadal és sinònim de dàtils amb bacon. És que l'altre dia em vaig parlar i no s'ho de menjar dàtils amb bacon.
I m'agrada, no?
Veus?
Però...
11 i 26, uns consells. Ha arribat ja la nostra companya Maria Clara i farem repàs a algunes darreres hores que tenen a veure amb el món del cinema i de les sèries, tot d'una.
TV3 Ràdio és entreteniment. Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre.
Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Avui, moment ara per saludar la nostra estimada Maria Clar perquè ens posi el dia dels truis de les celebrities en clau internacional, que ens encanta. Maria, com va?
Hola.
Com començam?
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Pues bé, aquí, un altre dijous, que m'encanta venir. Pues, Xisco, jo sí que em menjo dàtils amb bacon, que ara t'estava escoltant.
Sí, m'agrada. Dàtil team.
Evidentment, home, per favor. Se m'ha parlat o no li agraden res, però jo m'encanten.
És que a la teva parella no li agradin els dàtils amb bacon és una monada, perquè significa que si en fas, són tots per tu.
Ahí estamos, exactament.
Que no jo faci sempre... res a casa.
Jo, per exemple, claro. En els meus ropits sí que li agraden. I si bat una mica, només arriba dos dàtils.
No.
Sí, tens tota la raó, tota la raó.
En tot cas, és molt glamurós menjar dàtils amb bacon mentre comentam tot el que ha passat, no? Per les estores vermelles.
Ah, oh, no, Marta,
sí,
clar que sí.
Sí, però que sí, que hi diu, sí,
De tota manera, hi ha una cosa més anglosaxona que se diu pecan blankets, són... sí, és que quan es repica que vaig anar a London, vaig anar a sa...
Un finger food.
Sí, vaig anar a sa taverna, que a de vores Glove, al teatre d'en Shakespeare, on, on feien com a menjar tradicional anglès, i els pecan blankets són pic, que és una salchitxa, d'aquestes de porc, amb una blanket, amb una manta de bacon.
Claro.
En lloc de posar dàtil, ells hi posen salchitxa.
Aquí tens els que mos deia burgueses fa només dos minuts.
Però els que ho sou burgueses, jo senzillament som una persona que aprofita ofertes per poder veure món.
Tota sa raó.
Maria Clara, anem per feines.
Vinga.
El que toca avui.
El que toca avui. Pues avui toca una cosa que jo crec que vinc xerrant d'això tres o quatre setmanes de seguides, però com mai mos cansam de Sarah Paulson, avui xerram de que ja li han donat la seva estrella en el Paseo de la Fama. If I say to you tomorrow, take my hand, child. Pues sí, dimarts va tenir lloc la cerimònia de la seva estrella de la fama a Hollywood, per a fi. Ja trobo que és una actriu és una actriu que s'ho mereix i que a més m'agrada moltíssim, perquè crec que és molt versàtil i és molt camaleònica, no? És a dir, sap fer de tots els gèneres que hi ha, o sigui, te va fer comèdia, te va fer terror, te va fer drama, o sigui, és una actriu que crec que està... No diria l'altura d'una Meryl Streep, evidentment, perquè això són paraules majors, però trob que té un gran rango, no? És molt gros. I la seva...
Una Meryl Streep també va haver un moment que va començar.
Sí, claro. Sí, tens tota la raó. Però veure que jo, Sarah Paulson, és una, des que la vaig descobrir, m'encanta.
I sobretot la tasca que ha fet aquesta dona per mostrar allò que és la diversitat afectivo-sexual a Hollywood.
Totalment.
No només perquè ella sigui una dona enamorada d'una altra dona, sinó també per la lluita que ha fet contra l'edatisme. Perquè és una dona en qui la seva parella crec que s'aduen, no sé si són 30 o 40 anys bons, que
sí.
Això no sol ser habitual a Hollywood i al lloc si ets una dona. Si ets un home ja hi ha 30.000 casos.
Sí, sí,
però
sí.
Si ets una dona...
Totalment.
Se poden comptar en sortit d'una mà.
Ara venia cap aquí, venia pensant en això, no? Que a més estava acompanyada per la seva parella, amb totes dues juntes de la mà, a més que no s'ha amagat, o sigui, no s'ha amagat mai.
Res més faltaria.
O sigui, no, claro, però bé, el que diu un Xisco, no? Que a vegades entre dones que és com més un tabú que no amb homes, que potser hi ha pues, parelles d'homes i dones que són 30 anys i ho veiem com a normal, però amb dones no se veu, i ara just venia pensant en això, no?
Nada tiene de especial si Sarah Paulson i Holland Taylor se da la mano.
No.
Con cantava Mecano. Exacte. Ignorando, me'n recordeu, d'aquesta versió.
Claro. Totalment. Però és així, no? I jo crec que, o sigui, l'aplaudo i m'encanta.
Clar, tu dius això de que s'ho mereix perquè és molt versàtil i és molt camaleònica, però també que no fa falta haver d'esperar que tinguin un peu a l'altre costat de món perquè se li faci un homenatge d'aquest tipus, no?
Jo penso que no. I a més, Sarah Paulson, que... O sigui, li deu tot, ara que també ho deia, li deu tot la seva fama, el que ella ha fet, li deu en Ryan Murphy, que en el seu discurs, que ara escoltarem un poc, li diu, no? Li diu que li deu tot a ell, que ella sigui qui li diu, li deu a ell, però no han de passar 20 anys perquè li reconeixis amb una estrella, li pot fer, jo què sé, fa 5 anys, o fa tal, que el talent no... O sigui, que li donen una estrella no ha de ser sinònim de talent, sinó que el talent ja ve donat, saps el que t'ho vull dir?
Sí, perquè hi ha molta gent que no té ni estrella, ni té Òscar, i no per això... No
és menys que una altra persona. Exactament. No serà posa, no, potser durant la seva carrera no guanyarà cap Òscar, però és bona. Sí, almenys, bueno, jo, segons la meva opinió, evidentment, crec que
molt bona.
Jo
la recordo a Ratched, aquella sèrie meravellosa de l'Hospital Psiquiàtric.
Exacte, sí, ara vos anava a demanar.
I me va enganxar des del minut 1, sí, precisament per aquesta versatilitat que té ella quan
I
interpreta.
I a tu que t'agrada tant el tema de les sèries de terror, American Horror Story.
Per descomptat.
Que si, ara escoltam un moment, el moment que jo crec que jo més m'agrada, que va dir, aquest és el moment que me vaig enganxant a Sarah Paulson. He's escaping! The killer is escaping! Help me! O sigui, aquest moment, jo vaig dir... Estava veient la sèrie.
Terrorífic.
Però vaig dir, a més, que té una trama, és la segona temporada d'American Horror Story Asylum, i jo la vaig veure i vaig dir... Però aquesta dona... O sigui, com que vaig quedar com estorada, i a més que després se va fer superviral en aquell moment per xarxes socials. Però jo trob que...
És que ella és molt elegant i molt misteriosa, i per això crec
inquieta.
Que encaixa perfectament
cosa que
en aquest tipus de papers,
inquietant.
No? Exacte.
Sí, perquè tu, Marta, te va agradar Ratched, però i a vosaltres vos agrada qualque cosa en especial...
Jo t'he de saltar a dir que també havia vist les primeres temporades de American Horror History i me va agradar molt ella,
claro.
Com ho feia. Sí.
És que ja és un habitual. I ara per ser... decimotercera? Què se diu? Temporada?
La tretzena temporada,
ella també està de tornada, o sigui que...
També t'ha
dit que
seria
bé que qualcú li donés l'oportunitat de fer un petó comèdia en Sarah Paulson, que jo estic convençut que també ho faria bé, però estarà
un
joc que està una mica encasellada en el tema d'esterror, evidentment perquè Ryan Murphy li confia molt dels seus projectes que són d'aquest tipus, però també jo crec que fent comèdia ho faria beníssim com la seva dona, que recorden que Holland Taylor és la professora de dret d'una rúbia molt legal.
Que només, sempre acaba que només... recomanant una rúbia molt legal.
Perdona,
no sé com ho feim, però si aquest
és
programa...
És que per mi és la millor pel·lícula del món.
Però és que...
Mary Poppins.
I Legal i Blond. És que Legal i Blond et s'hereva de Mary Poppins, que són dones empoderades que ajuden a canviar el món, que són les pel·lícules que a mi m'interessen.
Mira, hi ha dues coses que no deixen de sonar en aquest programa. Una és aquesta i l'altra Sonia i Selena. I no hi ha període de temps que no torni a sonar. O una cosa o l'altra, però tenim més coses, Xisco.
Sí, per exemple, que ja hi ha data per la nova temporada d'Euphoria. What's in my system? Famine. Money in my head. Tell her Mama making ends meet. Working like a slave. Mississippi, yeah. Daddy ain't at home, no. Father. Gotta be a man. Michael Corleone.
Perdó. Pues sí, ahir cap vespre es va saber ja per fi la data de la tercera temporada de la sèrie Euphoria. Però jo no sé si té massa sentit ja en aquestes altures. Per què?
Trobes que estira massa xicle?
Jo penso que sí. Ja
com en tot. Com en tot.
Ja,
sí.
Ja n'hi ha un que és mortet.
Sí.
Sí, exactament. O sigui... Pobre meu. Però és vera que això va començar l'any 2019, l'any 2020, o sigui, va començar el 2019. Ja després, la segona temporada estava prevista pel 2021, després va arribar la pandèmia, el 2020, i claro, ja no se va poder fer tot en normalitat. O sigui que el que va passar és que se van estrenar dos capítols especials el 2021, ja després el 2022 se va estrenar la segona temporada, o sigui, varen passar ja 3 anys, clar, la gent ja creix, i ja no eren adolescents quan varen fer aquesta sèrie, o sigui, qualcun rosaven els 30 anys.
I sí. Encara apareixien, feien adolescents,
no? I feien adolescents, i ara tornem a la tercera temporada, que se va per la vaga de guionistes a Hollywood. Se va retrasar un any més, i ara són 4 anys des de la segona temporada. Claro, jo no sé si ja s'estirà massa xicle, perquè la trama de la segona temporada, per a mi, m'apareix ja massa forçada. No sé vosaltres si l'heu vist, si vos ha agradat
encara
o no.
No, però... encara no.
Jo, Eufòria, va ser la sèrie que jo vaig veure quan vaig tenir la Covid. Me'n record que...
Covid, Eufòria.
No, sí, perquè la tenia pendent, però claro. Això que dius, m'hi vaig posar. A mi, la primera temporada, et cert que m'ha agradat molt. Mm-hmm. Des d'un punt de vista visual, la manera que retrata el món de les drogues, okay. El món de les addicions, el món d'aquesta adolescència americana de suburbi, allò que ells diuen white trash...
Sí, sí, sí.
Fems blanc, que és quan defineixen en aquesta gent que viu a cases mig desfetes, sí. A famílies desestructurades, en combinació amb aquesta típica família americana que és d'en Jacob Elordi, que després quan t'investigues i grates una mica, t'entams que està podrida les totes. A mi la primera temporada va encantar, però la segona, no sé si estàs en jo, troc que és un exercici de patele bourgeois, és a dir, de mirada, a sorprendre i fer giragonses de guió a cada instant per provocar espectador, i dius, provocar està molt bé, però si saps cap on dus aquesta provocació.
Totalment.
Perquè varen quedar com a moltes trames obertes, se despart d'en Jacob Elordi, se d'ell, després se d'anar fent d'alla, i arriba un moment que dius, escolta, a mi m'agradaria que això tingués una mica de tancament per saber cap on va aquesta sèrie.
Sí, jo penso que el director en Sam Levinson se va agradar massa i va dir, bueno, pues venga, ho faig, perquè jo sé que tothom lo mirarà. I jo penso, lo que diuen Xisco, són massa coses que passen en el mateix temps, i almenys la primera temporada van passant coses, però tenen com un fil conductor. Tot va relacionat i tot està centrat en una Zendaya. Per exemple, el personatge de Naru, però en aquesta, la segona, i ara jo no sé, la tercera, que ja que passarà. O
sigui, que fan un vot temporal, ja han avisat,
claro.
Que no poden seguir la línia, no. Línia temporal d'Eufòria, i crec que se voten 5 anys, i recorden que en aquesta temporada és on surt una Rosalía.
Exacte.
Això clar... Així, clar, sèries, eh?
I a més,
quin mal hàbit,
s'ha veres... confirmat que xerrarà 4 idiomes en aquesta temporada.
Mira,
català, espanyol,
curiós.
Anglès... I no sé quina és la quarta.
No sé si la veuràs, a Eufòria, però sí que tens unes recomanacions per acabar, no?
Sí, i la veritat és que tinc moltes ganes de recomanar aquesta pel·lícula, perquè trob que ha passat desapercebuda.
Sí?
Ja són... Sí, perquè jo no sentim ningú que la xerra d'aquesta pel·lícula, que són Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que és una pel·lícula espanyola, de recentment nominada als Premis Forqué en 3 nominacions, que m'apareix una pel·lícula espectacular i que vaig sortir tocada del cinema. Vaig estar pensant en aquesta pel·lícula 3 o 4 dies.
Va remoure.
Bastant. Però m'apareix boníssima.
Home, necessitem a vegades, eh? Depèn del teu estat d'ànim, necessites o bé pel·lícules que te facin pensar o bé pel·lícules que, de tot el contrari, que no te facin aturar-te i total. Simplement gaudir de l'espectacle. Ara parlàvem de...
Guilty pleasures.
Exactament. Ara parlàvem de cine, però tot d'una parlarem de sèries. Maria Clar, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta, uns 40, uns consells. Les sèries amb Joana Maroto, tot d'una.
El dia i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine-hi. gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
M'encanten els dijous, perquè sempre parlant de cinema, parlant de sèries en concret, just ara. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. I si sou com nosaltres a casa, que mai mos posam d'acord i després comences a fer zapping i no saps què triar, tant de bo que tenim Joana Maroto perquè mos ajudi, mos doni una mà.
No te pensis, a mi també m'acosta a vegades triar.
Sí, però quant de temps se perd, eh?
Sí, se perd molt de temps. Però bé, com sempre, duim tres estrenes avui molt potents que arriben aquesta setmana i que prometen donar molt de què parlar i que per ventura convencen a qualcú per aquest cap de setmana, per aquest pont, no?, que tenim més dies per poder posar-nos al dia. Prepareu la llista de pendents perquè venen tres històries que mesclen misteri, fantasia, emocions i de les fortes.
La peste negra es el castigo que ese dios cruel impone a los humanos por su falta de fe. Bendición divina para acabar con la humanidad.
¿Cómo sobrevivimos los vampiros si se extinguen los humanos y su sangre?
Mi madre está muy débil, nos falta comida.
Coger algún yonki de la calle.
No te puedes enamorar de un humano.
Yo de los dos acabaría
muriendo. Bé, d'entrada vos he de dir que aquesta primera proposta que sentiu de fons és un poc especial, per no dir rarenca. Mm. És de l'univers d'un creador peculiar, també, però que sempre fa cavil·lar, com a mínim. Ara en Xisco l'anomenava, i doncs tenim una sèrie, en primer lloc, d'en Eduardo Casanova, que és Silencio, i que és la primera que escriu i dirigeix ell, perquè ha fet altres coses, però sèries escrites i dirigides per ell és la primera. Manté tot el seu estil personalíssim, fosc, inquietant i visualment molt potent. I és història que mos du fins a l'època de la pesta negra, ara que parlant de pesta porcina, i de mos du la pesta negra, on un clan de germanes vampíriques lluita per sobreviure a la falta de sang humana neta. Però el veritable perill no és aquesta malaltia, sinó el silenci que les envolta. Que passi, doncs, que segles més tard, una descendent d'aquestes germanes afronta el mateix dilema en plena pandèmia de la sida a Espanya, que també en parlava en Xisco abans. I d'una sèrie que connecta passat i present per parlar d'un estigma, de por i també d'amor prohibit. El repartiment, la veritat, és que és bastant potent. Hi haurà, na Lucía Díez, Nana Polvorosa, na Maria León, na Leticia Dolera, Nomar Ayuso i molts més. I si vos agraden els relats foscos però profundament humans, aquesta podríem dir que és per vosaltres. I com a anècdota, Xisco, no sé si has sentit l'entrevista, però en Casanova ha confessat que per fer-se una simple analítica de sang ho passa tan malament que ha d'anar acompanyat a poder ser de la seva psicòloga. Sí, que imagina't tu.
Són coses que passen. Passat en aquest Silencio, els que siguin fans de Nomar Ayuso diuen que fa un full frontal.
Ah, sí? Mira tu, això no ho sabia.
Coses que se troben per internet.
Per cert, Joana, jo tenc un dubte per als puristes del gènere de terror. No hi ha humor mesclat, eh? O sí? Perquè és que a mi quan me posen humor en
és
el terror...
És que és molt... Les creacions d'en Casanova ja de per si tenen aquest humor negre que, tan particular que té ell, aquestes referències així tan obscures... És peculiar.
Sí,
dir.
Però és més de denúncia que de terror.
Sí. Vale.
Seria com la versió seriosa del Liguero Mágico. Te'n recordes? En els anys 80... Una d'aquestes pel·lícules de Nozores, protagonitzada per la boda. Sí. Sí. No sortia en Esteso, el Liguero Mágico, sortia Nozores.
És que és el títol, per favor.
Sí, i sortia la filla de Nozores.
Bé, jo vos volia posar en primer lloc...
Era com una regressió d'en Frankenstein, però en versió humo. Per la Joana, sí.
I de res, era la primera proposta per avui, perquè és vera que és una de les més potents, tot i que és especial i t'ha d'agradar l'univers de l'Eduardo Casanova. Però bé, és la primera, Silencio, i la teniu a Movistar Plus.
I més coses, més estrenes i més plataformes. La d'Eduardo Casanova la podem trobar a Movistar Plus i la següent proposta que ens farà la Joana Maria Maroto Munà és de Netflix.
Sí, és El juego de Gracie Darling. La veritat és que hi ha poques opcions. Jo de que la d'en Casanova era potent perquè la temàtica i l'univers d'en Casanova sempre crida l'atenció, però m'he trobat en que hi havia poques opcions per aquesta setmana, i això que aquest mes de desembre hi ha coses bastant potents. Però he triat aquesta precisament perquè la temàtica m'ha agradat. Ara vos ho compro, escoltau uns segons.
¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo. Si el alma de Levi ya está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
No hay igual que Gracie, doncs canviant totalment de registre per contar-vos o endinsar-vos dins un thriller psicològic amb to sobrenatural. Aquest, El juego de Gracie Darling, que es presenta una psicòloga de 27 anys marcada per un trauma, la desaparició de la seva millor amiga quan només en tenien 14 durant una sessió d'espiritisme. Ara, més d'una dècada després, desapareix una altra lota en circumstàncies similars o semblants, i el passat, que creia que estava enterrat, torna per atrapar-la. És una sèrie que mos ofereix bastant de misteri, sessions d'espiritisme i secrets familiars en una producció australiana que apunta fort dins d'aquest gènere. No sé si mai, no vos demanaré si vosaltres heu vist qualque sèrie referida a l'espiritisme, vos demanaré directament si de joves jugàveu a fer aquesta sessió d'espiritisme que en un temps se van posar tant de moda. Vosaltres no, eh?
Mai, per un respecte absolut en aquestes sessions, i probablement per massa sobredosi de pel·lícules de terror, no se m'ocorreria en cap cas fer això.
Jo tampoc ho he fet mai,
a Xisco. A mi sempre dona molt mal rotllo.
Val, bé, és una opció...
En els 80 era molt popular, eh?
Sí, per això ho de nou, nosaltres som d'una època en què en els anys 80-90, diria jo, s'aporava o s'estava molt de moda jugar, perquè en el final no acabaves fent res, vull dir... I és una qüestió una mica seriosa i sí que tothom te deia, no, jo sí que he fet una sessió d'espiritisme...
I me va passar això!
I vaig veure a Verònica... No, res, per favor, allò que diuen a les pel·lícules i en els programes, això no ho intenteu fer a casa, i això que passi que succeeix en aquesta sèrie tampoc ho intenteu fer a casa, entre altres coses, perquè no paga la pena. Però en tot cas, aquesta és una recomanació bastant potent que podeu veure a Netflix i que, he de dir que només el tràiler ja t'atrapa una miqueta, sobretot per l'estètica i per un poc la profunditat, no?, que té de tot plegat. Però bé, és una de les recomanacions d'avui i encara en queda una altra.
És la més divertida per al final, si no vas malament.
Sí, Marta, exacte. Per acabar, una proposta nadalenca i màgica. Se titula Sicília Express. Aquí seguim les aventures d'en Salvo i d'en Valentino, que són dos infermers sicilians que viuen entre Milà i la seva terra. Just abans de Nadal descobreixen un portal màgic que els canviarà la vida i possiblement també les seves festes de Nadal.
Hagamos un brindis por nuestra Sicilia. ¡Que no es Milán!
Por cierto, ¿sabéis qué decimos en Milán?
No, mi amor, no lo digas.
¡Vete a tomar
por ahí! ¡Salud!
Nosotros vamos a ir a Sicilia. Cuando volvamos, le prometo que le traeremos canón.
¡Papá! ¡Deprisa! Recuerda que tenemos que poner el árbol.
Me avisan de que mañana el vuelo se retrasa 2 horas.
Informamos a los señores pasajeros que aterrizaremos en Palermo.
¡No! ¡La autopista Palermo-Catania, no! ¡Saltemos con Paracas sobre Malta!
Querido Papá Noel, me gustaría que esta Navidad fuese muy especial para todos nosotros.
I ho serà molt especial perquè, com veus, un viatge acaba d'una manera inesperada i aquesta comèdia fantàstica segurament t'enganxarà més d'un i més d'un. Està protagonitzada per Ficarra i Picone, ideal per als qui cerquen una sèrie així fresqueta, lleugereta, familiar i amb un tot d'aventura per aquestes dates, no? Per aquest Nadal. La nostra documentalista, volé de dir, Napoloni, me deia que segurament aquesta sèrie no guanyarà cap Emmy, però que sí que és de ses que fa ganes de veure precisament per desconnectar i no pensar en res i riure una estona. Així que si Napoloni ho diu, també fa ganes de veure-la. Però qui sap si mos atraparà per aquest Nadal amb aquestes historietes fantàstiques i això una mica màgiques, que mos faran creure una vegada més,
sí.
un any més amb el Nadal.
Que falta fa, també, un poc de dosi de màgia. Tres estrenes, tres mons completament diferents i un desembre que arriba carregat de noves històries, també.
Sí, venen coses potents, vos ho de abans, no per aquesta setmana en concret, però sí que aniran comptant coses potents per aquest mes de desembre. Ja sabeu que la setmana passada es va estrenar Stranger Things, la primera part, ara toca la segona part, la segona part de Stranger Things, i dia 31 de desembre arribarà el capítol final, un més per la gent que segueix aquesta sèrie, molt potent i molt intensa, perquè des del minut 1 del capítol 1 és tot molt intens. Marta, tu pots confirmar?
Sí,
perquè
ja la veritat és que ahir vaig veure el primer, perquè la primera vegada que el vaig veure, ho he de confessar, vaig becar, no perquè no fos interessant, sinó perquè probablement estigui molt cansada. I al principi vaig dir, ai, mira, ja estan fent el que dèiem abans, xiclant...
estirant.
Sí, estirant. Però no, que no. Que després, quan vaig veure el final, que no te faré spoiler, vaig dir, així m'agrada. O sigui, aconsegueixen tot.
Sí.
Però t'ha d'agradar. I és més del mateix, també.
A mi m'ha agradat molt de Stranger Things, però pens, si ara analitzo que he vist aquestes quatre primeres temporades, pens... que com en tot es tiren molt les coses, perquè la primera temporada reten
les qüestions de duros, Joana.
La primera temporada tenia tots els ingredients per ser i ho és, meravellosa, i va tenir un tancament i no era necessari estirar-lo. Però, clar, com tu dius, quan veuen que d'una cosa funciona, allò que fan és estirar-la moltíssim.
Imagina't aquest univers de màrqueting, damunt tens els nins ja més granadets, han crescut, passen altres coses, ho han d'estirar, i en certa manera s'entén. Però no de sap, jo recomano aquest capítol. I tu, Xisco Nadal, en què estàs?
Jo ara mateix
estic a les
Xiques d'Oro, perquè les miro, no és vera, em miro un parell de capítols per setmana. Però l'altre dia vaig començar una sèrie antiquíssima, perquè dic, ja m'he de posar, que és La Caza. He començat per La Caza Monte Perdido, la segona temporada se va rodar a Mallorca, La Caza Tramuntana, i ara els ropits estem en La Caza i els procediments, els habituals que miram, perquè...
I la tercera que veus és El Pájaro Espino.
No. La nissaga de 911, d'aquests bombers que mos agraden a Miquel i a mi, n'han estrenat una ambientada a Nashville. Ja han recuperat en Chris O'Donnell, que fa de bomber en cap. Per tant, això ara és el meu món.
No sé si m'agrada més Les Xiques d'Oro o una sèrie de bombers.
Va, sí, tot això...
Eclecticisme
i
total.
Tot això ho he de mirar en els descansos de publicitat i vetres, perquè saps que jo només miro i vetres.
Bé, i en els nostres oients, si tenen cap recomanació per fer-nos, també mos ho poden fer arribar a través de les nostres xatxes del programa, que mos encantarà que mos facin alguna recomanació, @eldiaivetresradio.
I des d'aquí una abraçada a tots els bombers, ja que na Marta Garau sembla que les sèries de bombers no són per ella. Una abraçada.
No fa irroïssos, però no tenien mira, cap sèrie en aquell moment.
Mira, ara vendrà un home que hagués pogut ser bomber, si hagués volgut, xerrant de roïssos, i no te contestaré perquè té 20 segons. Perquè roïssos, tant tu com la mare t'on feis...
Que entri bomber,
I qualque dia ho comentaré en directe.
I tu com creus que ell ara pot fer un repàs a l'actualitat esportiva després que l'hagis presentat com un home que podia ser bomber?
Doncs com un home que podia ser bomber, per favor, sintonia d'esports, i que parli el nostre protagonista.
Miquita, us has d'aixecar això, com
Bones,
sigui.
Bones, esteu de divendres, és dijous, però esteu de cuernes avui, sí. Res. Esports, tenim una setmana...
M'agradaria ser bomber o no?
Sí, m'agradaria, sí. No estaria malament, però... No donaria...
Que sí.
No diria la paraula, però no donaria el que ha de donar. Res, esports, frenètica setmana. Avui juga l'Atlètic Balears a la Copa del Rei, rep la visita de l'Espanyol, de primera divisió, en directe per IB3 Ràdio. A veure si dona la sorpresa al conjunt mallorquí. Res, farem prèvia d'aquest partit. També d'aquí uns minuts parla Iago Barrasate, el tècnic del Mallorca Son Bibiloni, perquè el Mallorca torna a jugar demà a les 9 del vespre a la Lliga contra l'Oviedo, partit també clau en vista la permanència. Entrevistarem el tècnic de la Barca Menorca, en Bel Llorenç. El conjunt menorquí ahir havia de remuntar a competició europea contra l'Istanbul. No va anar bé, va perdre 3-2, va estar a punt de remuntar, però finalment no ha passat aquesta eliminatòria. I acabarem parlant de futbol sala, perquè demà el Palma Futsal té Champions. També ha parlat el tècnic Antonio Vadillo. Demà a les 7:30 juga contra el Hit Kif, un partit que també podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Parlarem d'aquesta eliminatòria. Segurament si passa també de ronda el conjunt mallorquí.
Vos escoltem tot d'un
dia. Molt bé, més tard. Vinga,
bon
adéu.
Dijous. Repassa el contingut del programa al dia. Eivissa i Formentera, en aquest cas a Formentera. Laura Tur, bon dia.
Efectivament, molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Avui som a Formentera perquè ja sabeu que una vegada al mes el nostre espai de debat polític se centra en assumptes que són competència de la màxima institució insular de l'illa, i avui rebrem aquí a l'estudi representants dels tres partits que conformen el Consell Insular de Formentera. Parlarem, per exemple, d'habitatges turístics o de les peticions de boixos i boixes que vam fer a l'últim plenari jove que es va celebrar la setmana passada aquí al Consell, i abans d'acabar, com sempre, dedicarem els últims minuts a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, amb això, amb el que no ens podem perdre avui ni a Eivissa ni a Formentera. Tot això, Marta.
Vos escoltam tot d'una també, companya, i a Jaume Noguera, amb els continguts del dia a Mallorca.
Mira, ja parlarem amb una de les arquitectes que faran la reforma, remodelació, recreació de l'edifici del sindicat de Felanitx. Quan un arriba a Felanitx des de Campos, a mà esquerra se troba el que va ser el centre vineter de Mallorca durant moltíssims anys, el sindicat. Felanitx era la capital del vi de bona part d'Espanya. Fa 30 anys va decaure l'indústria vinetera a Felanitx i el sindicat també va quedar abandonat. Però ara un grup d'arquitectes mallorquines i d'arquitectes catalans faran una espècie de centre multifuncional del sindicat de Felanitx. Després parlarem amb els nostres influencers, Andreu Canyelles i Toni Torrendell, que avui són per Montenegro, Kosovo i Macedònia, ara pensa. I en el món de paraules d'en Xavi Oliver també viatjarem, concretament a Bretanya, coneixerem el bretó, que és un idioma que és una mescla entre el glès i el celta.
I de vos escoltant també, nosaltres posem punt i final en aquest programa, ja que estan nostàlgics. Mira, te regalo un tema que segur coneixeràs i t'agradarà.
Musicals preferits.
Mira, per això te l'he posat.
Roger de Hammerstein, que maco, The Sound of the Music.
Així acabem el dijous.